senyor secretari, no passa, no, sens dubte. Jo, senyor Valverde, li reitero el que vaig dir a la Junta de Portaveus i que vostè ha fet ressò i crec que també el regidor ho ha fet. És una qüestió que portarem, crec que més enllà del posicionament, ho deia molt bé també el company socialista, el Juan Pedro Pérez, més enllà de l'actualitat que algú situï un tema, no? I que per tant sembla que haguem de seguida des del municipalisme a portar mocions a uns problemes que realment s'han de solventar en uns altres espais, no? I d'una banda crec que hem de saber i tenir clar, i la ciutadania ho ha de saber i conèixer, i amb això jo els demano que fem la difusió i la pedagogia que correspon, que és que la qüestió de la seguretat correspon als Mossos d'Esquadra. La qüestió de la seguretat no correspon a la policia local. I mentre el senyor Ochoa doncs demana que posem més multes per les caques de gossos, no? Doncs si estem atenent qüestions de seguretat, perquè no hi ha prou Mossos al Prat, i no ho dic jo, ho diu el cap de Mossos, i no hi ha cap prou Mossos al Prat, hi ha moltes ciutats, la majoria de ciutats del país. Barcelona té una realitat diferent. Barcelona té una realitat diferent. Però el problema de la seguretat és un problema del govern de la Generalitat. És un problema del govern de la Generalitat, que no resoldrem els ajuntaments, que la policia local està fent la feina de suplir allà on no arriben els Mossos d'Esquadra, que sovint és a tot arreu. Per tant, jo crec que això, crec que ho hem de tenir en compte i demanar les responsabilitats a aquell a qui li correspon. I evidentment, i com sempre, parlarem de competències i d'incumbències, i el que no és competència és incumbència nostra, i per això la policia local atén, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, perquè també és policia, totes aquelles qüestions derivades de problemes amb la seguretat a la nostra ciutat. Això per una banda. I d'altra banda, com li deia, crec que és prudent que abans de pronunciar-nos sobre una qüestió així, només amb unes dades generals, fem allò que vostè demanava i que jo li he dit que així farem, que és portar-ho a la Junta Local de Seguretat. La Junta Local de Seguretat no ha identificat aquest com un problema de la nostra ciutat. La Junta Local de Seguretat ha identificat el problema de les plantacions de marihuana indoor per ocupacions, per exemple, i s'hi ha treballat, i s'hi ha treballat conjuntament amb Mossos amb les investigacions judicials, i s'han obtingut resultats. La Junta Local de Seguretat va identificar, ja farà uns 5 anys aproximadament, que tenien un problema d'alta sinistralitat de vehicles dintre del nucli urbà. I aquests s'han reduït. I una de les qüestions que l'alcalde sempre reclama a la Junta Local de Seguretat, tant a Mossos com especialment també a la policia local, perquè és on aquest ajuntament i on aquest alcalde té competència directa, és en el temps d'atenció des d'una trucada fins allà on arribi. I en la major presència d'unitats de policia al carrer. Perquè sí, és cert, la presència de policies al carrer, siguin Mossos, sigui policia local o sigui Guàrdia Civil, fa que d'una banda la ciutadania tinguem major percepció de seguretat, perquè entenen que hi ha persones que cuiden d'elles, que estan patrullant i passejant, i sobretot de proximitat a la seva ciutat, i d'altra banda fa que los malos, los cacos, pues que no delinquen tanto, segurament, si hi ha un cotxe de policia al costat. Segurament, perquè evidentment d'agosarats n'hi ha tot arreu. Tant jo crec que amb aquesta responsabilitat que hem de tenir com a servidors públics, hem d'identificar els problemes i hem d'intentar aportar solucions. Perquè la resta, quan tenim un problema i en comptes d'aportar una solució, el que fem és desinformar, i el que fem és intentar treure rèdit polític desgastant a un equip de govern que probablement, com li deia, no té la competència, doncs crec que no fa la feina que se li reclama com a servidor públic amb el servei a aquelles persones que els han votat. I crec que això té a veure també amb allò que vostè deia de si es debaten o no es debaten les coses. Evidentment que podem debatre de tot, evidentment, però a mi m'agradaria que quan debatéssim ho féssim amb rigor, ho féssim apuntant allà on toca i ho féssim de forma coordinada i col·laborada tots els grups polítics amb el moment el que tenim un interès en solucionar un problema. Per tant, que nosaltres votem en contra d'aquesta moció no vol dir que no estiguem a favor de que evidentment tinguin totes les eines possibles els servidors públics que es dediquen a la seguretat i també els jutges, que és el fonamental, per fer la seva feina i per millorar la seguretat i la percepció i de seguretat dels nostres veïns i veïnes. Jo els hi demano, els hi faig aquesta reflexió, la farem sovint, si voleu podem tenir un debat més ampli a la Junta de Portaveus, i a partir d'aquí ens trobaran sempre a l'equip de govern al costat d'aquelles mocions que siguin bones per la ciutat, més enllà de qui ho presenti, com deia abans el senyor Miguel Ángel Ochoa també. Passem al punt següent, i gràcies per escoltar-me. El punt següent és la moció número 16, que és la moció per la creació d'una àrea per l'autocaravanisme al Prat de Llobregat. Abans de llegir-la, em demana la paraula al regidor del PP per una qüestió d'ordre. Entenc, endavant.
Gracias, señor alcalde. Como aquí se ha demostrado que son muy rigurosos con el ROM y no han permitido votar una moción, la moción que quieren tratar ahora está fuera de plazo. Se presentó el viernes fuera de plazo de la convocatoria y el ROM dice que lo puede presentar, pero debería pedir la urgencia de la misma. Yo creo que no hay ninguna urgencia para hacer una zona de autocaravana. Si fuera de agosto podría entenderlo, pero o se trata como urgencia o no se puede tratar porque está fuera de plazo. Gracias.
Bé, jo li he demanat informació a la senyora secretària i que em corregeixi. Va haver un e-mail, però després es va entrar per registre posteriorment. Va ser així?
Sí, el que passa és que és cert que l'e-mail va arribar 4 minuts després de les 12 de la nit. Llavors, aquí és una qüestió d'interpretació del ROM de ser més estricta o menys estricta. Perquè clar, no, el ROM parla de quan s'hauran de presentar les mocions, diu, disculpeu, tinc el ROM en versió castellà, com a mínim 4 dies hàbils antes de la fecha de celebració del pleno i sempre com a fecha màxima el dia en què estén convocades les comissions informatives. Llavors diu, se podran incorporar a l'ordre del dia de la sessió del pleno immediato a realitzar-se. La potestat per configurar l'ordre del dia és de l'alcaldia, i a veure, amb aquesta potestat pot decidir fomentar la participació o no, però el ROM, almenys des del meu punt de vista jurídic, no estableix clarament la conclusió de que s'hagi de rebutjar immediatament, perquè clar, rebutjar-la suposa que no hi hagi cap acte on quedi constància d'això. Però vaja.
Té la paraula el proposant, Esquerra Republicana.
Aviam, només per explicar, sí, és cert, vam arribar amb un correu 4 minuts tard perquè el tema de signatura en certificat digital des de casa no va funcionar. És veritat, vam arribar 4 minuts tard i el dia següent ens van demanar que la registrem. Escolteu, com ve a dir Miguel Ángel, nosaltres la vam presentar el 2016, no ve després d'esperar 8 anys, esperar 8 anys i un mes, no ve d'aquí... Així us la podeu anar repensant i meditar bé perquè votareu a favor totes, i nosaltres la traiem de l'ordre del dia avui i la tornem a presentar el mes d'octubre. Gràcies.
Sí, doncs queda sobre la taula i s'incorporarà a l'ordre del dia del següent ple. D'acord. Passem doncs a l'apartat de precs i preguntes. Abans, l'article 28 del ROM és el que estableix que vostè havia efectivament d'absentar-se de la votació anterior, que ara no l'he dit abans l'article, però així. Comencem de menor a major, per tant comencem per Junts.
Gràcies, alcalde. Celebrem que finalment la fira es faci per festa major. No obstant, els hi preguem que avancem d'una vegada cap a una solució definitiva que passa per ser un recinte firal, tal com vostès han manifestat, que portem molts anys sense executar, i en aquest sentit preguntar en quin estat es troba el conveni amb AENA i, evidentment, com també els hi hem manifestat, oferir-nos, amb la mesura del possible, si vostès ens ho demanen, si vostès ens sol·liciten, a poder ajudar. Respecte a la zona de baixes emissions, ja que no n'hem parlat perquè no ens han deixat debatre la nostra moció, han estudiat el possible impacte de la sentència anul·latòria de la zona de baixes emissions del passat juliol? Si ho han fet, quin impacte seria? Els preguem que aturem el desplegament. Els preguem també que, tot i acceptar l'error, no torni a passar que s'oblidin de posar la senyera en el marc de la Diada Nacional de Catalunya. Els preguntem si no s'han plantejat canviar la posició del contenidor blau, és una pregunta molt específica, en les illes de contenidors, que està als extrems i que és més fàcilment incendiable. Altres ajuntaments ho han realitzat i, bueno, que ho estudiïn. En alguns parcs infantils veiem que no hi ha portes. Saben a què es deu, perquè de cara als pares és un impediment si volen tenir els seus fills en allà i poder-los tenir amb un cert control. Patinets i multes. Alguns municipis com Terrassa, Rubí o Olot han decidit prohibir la circulació de patinets per zones de vianants davant l'augment de la sinistralitat. Els demanem que ho estudiïn i que incrementin el control i les multes sobre la circulació d'aquests vehicles, ja que moltes vegades circulen sense casc i per on no toca, tot posant en risc els vianants. Respecte als jocs d'aigua de Lluís Braille, voldríem saber si l'aigua és apta o no pel consum humà. I crec que això ha generat un cert debat a través de xarxes i no ho hem tractat. Ja sé que és un tema recurrent, però ens preocupa la falta d'il·luminació al carrer Vicenç Ferrer i els hem preguntat en diferents ocasions i vaja, és a dir, esperem una resposta. Jo penso que és el tercer cop que els hi preguntem sobre el carrer Vicenç Ferrer. Els hi pregaríem que facin alguna cosa, com a mínim ens donin resposta. Encara esperem que ens responguin sobre una sèrie de preguntes que van fer sobre el veïnat de les Palmeres i que van quedar pendents. El darrer ple, abans de vacances, els hi vaig llegir la seva responsabilitat de respondre les preguntes les preguntes concretament que formulem tant per escrit com en aquest ple, i encara no hem rebut resposta. No sé què esperen que fem, és a dir, però comença a ser ja manifest la manca de voluntat de respondre a determinades preguntes per part d'una àrea concreta. Finalment, estic acabant, en quina situació es troba la distribució de pistes d'entrenament respecte a la preocupació que manifestava el bàsquet pretenc i que la manifestava abans de l'inici de temporada? S'ha avançat amb alguna solució i quina és? El parc infantil de la plaça Pau Casals presenta diversos forats amb el seu paviment. També els hi vam indicar i no sabem la resposta. I per últim, i amb això acabo, l'estop de l'avinguda del Canal amb Santiago Rusiñol presenta problemes. Diversos veïns s'han queixat de que la velocitat a la qual passen els vehicles a través d'aquell encreuament és un problema. A més, és un pas de circulació de nanos que van a les escoles, té poca visibilitat i aquell stop queda emmarcat entre els dos edificis. Allò està pendent que es reformuli des d'un punt de vista urbanístic, però no es veu, i el paviment que hi ha, és a dir, que ha de reduir el reductor de velocitat, no és suficient. Els hi preguem que ho estudiïn. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. El següent, i per ordre, és Joves Pensionistes. No, a vostè, a vostè.
Farem una esmena. A nuestro grupo municipal le da vergüenza ajena de cómo se ha comportado el señor alcalde con los feriantes, ya que el ayuntamiento no lo compone solo el equipo de gobierno, sino también la oposición. Y estamos todos en el punto de mira de la ciudadanía, como si todos fuéramos cómplices de la pésima gestión que usted, señor alcalde, ha realizado en el tema de la feria. Le mandé un WhatsApp a usted y un correo a la alcaldía pidiéndole que convocara una junta de portavoces para intentar mediar entre todos estos gravísimos problemas, cosa que usted me dijo que lo hiciera oficial, cosa que ya lo había hecho. Y me dijo que me contestaría el lunes. Usted no me ha contestado. Es muy lamentable que usted juegue con el pan de los feriantes, presionándoles e incluso enfrentándolos, ya que son trabajadores y necesitan trabajar para pagar hipotecas, alquileres, transporte, sueldos de montaje, tasas del ayuntamiento, sueldos de personal y, lo más importante, el sustento de sus familias. Nos dijeron que no era un problema de dinero, ¿se acuerda? Que era de emplazamiento, y tenemos la certeza que ha sido por no bajar las tasas a los feriantes. Otra colada más. Y usted se denomina que son de izquierda. Pues vamos apañados. siempre en contra de la clase trabajadora. No creemos que ustedes sean de izquierdas, ni mucho menos. Y le digo una última cosa, señor alcalde Lluís Millolet Martínez. Ahora, a la hora de hoy, hoy los ciudadanos han ganado con el montaje de la feria, pero ustedes perderán.
Moltes gràcies. Si hi ha més intervencions, Vox té la paraula. No es pot aplaudir, gràcies.
Cuatro preguntas y un ruego. ¿Se podría modificar el semáforo de la calle Rector Homs con 11 de septiembre? Es un semáforo que funciona para el paso de peatones y casi no tiene movimiento de personas. ¿Se podría poner con un pulsador, ya que acarrea bastante congestión de tráfico? El jefe de policía, en entrevista realizada, afirmó que tendría que revisar el por qué en el Prat se denuncia poco. Denuncia poco. El hecho de que se denuncie poco tiene que ver con que el ayuntamiento no paga desde hace décadas el incentivo de productividad por objetivos y resultados a sus empleados públicos. Siguiendo ya una costumbre de este ayuntamiento de no informar a la oposición, nos enteramos que ya se ha gastado 17.787 euros en un buffet de abogados, ya que la interventora titular de este ayuntamiento les ha demandado. ¿Nos pueden informar el motivo de algo tan insólito como que una interventora denuncie a su propio ayuntamiento en materia de responsabilidad empresarial? ¿Es el acuerdo in extremis con los feriantes? ¿Se ha acordado una bajada de tasas? Y el ruego. Señor Mijoler, su gestión al frente del ayuntamiento ha estado marcada por una serie de decisiones que han resultado de un impacto negativo en diversos aspectos en la vida municipal, incluyendo el ridículo con la instalación de las atracciones de la feria, la opacidad con la que trata a los grupos municipales de la oposición. Sí, desde el principio, ¿le va bien?
No.
No, este es el ruego. Incluyendo el ridículo con las instalaciones de las atracciones de la feria, la opacidad con la que trata a los grupos municipales de la oposición, la zona de bajas emisiones, la eliminación de estacionamiento, negación en el incremento de la seguridad, entre otras cosas. Estas cuestiones han generado un creciente descontento entre los ciudadanos, quienes sienten que sus necesidades y preocupaciones no están siendo atendidas adecuadamente. La ineficacia de su gestión al frente del consistorio nos hace pedirle su dimisión, que esperamos se haga efectiva por el bien del Prat y de su gente.
Bueno, muchas gracias. Partit Popular.
Gracias, señor alcalde. Intentaré ser escueto y ir lo más rápido posible para los tres minutos que tenemos. Hemos visto en decretos de alcaldía que este verano y septiembre ha habido muchas caídas en la ciudad del Prat. Me gustaría saber si hay de algo que haya causado tantas caídas. Me preguntaba un vecino por qué se ha retirado la vigilancia del Centric. Antes había vigilancia privada y ahora, supuestamente no. Ha cambiado el tema, antes había riesgo y ahora no. Sobre San Cosme, dos preguntas. Se han puesto en según qué calles algunos badenes para reducir velocidad, totalmente de acuerdo, pero no están señalizadas. Si no lo dice la ley, debería estarlo. Y luego me preguntan sobre el paseo Ramón Codina, la zona nueva donde se ha hecho unos parterres que hay una clara falta de limpieza y empiezan a salir ratas. No sé si están esperando tener ratas en Plaza Cataluña y en San Cosme para hacer algún tipo de competición o queremos ser, no sé, los más papistas que el Papa. Pregunté sobre la zona inundable, ¿por qué ahora han salido esas señales y antes no? Cuando no ha cambiado nada, siempre ha habido riesgo de inundación. Lo mismo con las dietas. He visto cómo varios funcionarios han ido a hacer cursos para traer datos y cosas al Prat, como puede ser la ciudad inteligente, y ellos tienen una tasa, o sea, perdón, unas dietas de 74,80. Cuando van los tenientes de alcalde a hacer la misma función, ¿tienen esa dieta o pueden pasar lo que consideran? Me gustaría saberlo. También hemos visto cómo en agosto, misteriosamente, se han incrementado las horas de carga y descarga. Antes se podía aparcar de 2 a 4 y ahora pues, de 8 a 8. ¿Por qué? ¿Qué motiva eso? También hemos comprobado que ha habido varios errores de expedientes que se han tenido que rectificar. Algo tan ridículo como ceder Calgana para un CUAP y darse cuenta que han puesto menos metros cuadrados de lo que tiene. O, bueno, eso es lo que pone el expediente. Pues, si no es así, el expediente, si no lo tengo abajo, se lo puedo enseñar. O alguna tasa de alguna partida de dinero sobre ayudas a comedores, que se ha puesto del 21, del 23, que también se ha tenido que modificar. El Prato Cool, me dicen que están hablando de turismofobia. ¿De verdad? ¿Utilizamos el Prato Cool para hacer política? Yo creo que no debería ser.
Entenc que això és, deu ser un prec, o perquè no, la pregunta, quina és?
Sí, sí, si se está haciendo política con el Prato Cool.
No.
¿No?
Ya he contestado.
Vale, cuando acabe me lo... También me comentaba un vecino que si se va a hacer algo con el reparto en San Cosme. Hay muchas empresas que no están repartiendo los envíos. GLS va directamente a los comercios, correo la mitad de las veces no suben y dicen que ha estado, y aunque estés tú allí dicen que no estabas. ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a hacer algún tipo de campaña? Hablando de campañas de policía, le pido que le dé medios. He visto cómo algunos ayuntamientos han facilitado velocímetros para los patinetes, por si exceden de los 25. Son campañas que hacen la policía local, comprueban la velocidad del patinete. Si excede de los 25, se sanciona y se retira. Y si no, pues se va para adelante. Lo mismo con los detectores de armas. Hay muchas policías que se están dotando de guantes a detectores de armas blancas. Es una problemática que no será en el Prati, espero que no lo sea. Pero se está dando en muchos sitios. Me gustaría que alguien explicara lo de la zona de baja de emisiones. O sea, la chapuza de la zona de baja de emisiones es de jugar de guardia. O sea, si analizamos cómo es, y no es una moción, sí, tres minutos, acabo en dos segundos. ¿Saben ya quién va a sancionar? ¿Lo han solucionado o siguen esperando a que lo haga la DIPU? Una pregunta por defecto de formas. Las preguntas que no se contestan en el pleno se tienen que contestar al pleno siguiente. Aquí tienen la costumbre, si no saben contestar en este momento, pasarlo por escrito. Parece normal que se cumpla el reglamento y si se da publicidad una pregunta, que la gente tenga la información de la pregunta que le estamos haciendo. Y para acabar, y aunque haya cedido al señor alcalde, me tiene que permitir hablar de la feria. De la feria. Yo, personalmente, creo que la gestión de la feria ha sido un desastre. Personalmente creo que es mejorable y que ha costado mucho. Nos alegramos de que al final se pueda montar. Pero es verdad que no ha habido ningún tipo de información a la oposición, como también es verdad que según qué medios de comunicación sabían perfectamente qué estaba sucediendo en las reuniones del equipo de gobierno con los feriantes, con lo cual tiene que tener usted el enemigo en la casa, porque si la oposición no lo sabía y gente, algún medio de comunicación sabía perfectamente lo que se estaba hablando, es que quizás, señor alcalde, alguien de su equipo de gobierno tiene más ganas que se vaya que el señor Agustín.
Muchas gracias.
Acabo.
Portes 5 minuts.
Lo sé, senyor alcalde, però el que ha passat a la feria crec que...
Està vostè fent mítings, ja està a fer preguntes i que es puguin preguntar, i en tot cas un prec. Porta ja més de 3 minuts. I el ROM, que vostè també ha vetllat i no ha deixat passar una moció, et diu que l'alcalde, la presidència, vetllarà que tinguin al mateix temps tots els portaveus dels grups municipals. I que el temps són 3 minuts i que porta vostè ja gairebé 5.
Le pido 3 segundos.
I per tant, l'última pregunta, si us plau,
de la feria. Por favor, hagan lo posible para que el año que viene tengamos recinto ferial. Si tienen que ir a Madrid, tienen que hacerse la foto con la Yolanda Díaz, con el señor Puentes, con el señor Sánchez. Hagan lo que tengan que hacer para que esto no se vuelva a suceder. Y ya está.
Gracias. Esquerra Republicana.
Sí, primer de tot, felicitar-vos, vull dir, Al ple de març, quan vam aprovar l'ordenança de la zona de baixes emissions, us vam dir que consideràvem que el tema de sancionar al setembre era molt precipitat, perquè el juliol entrava en vigor, a l'agost eren vacances i al setembre ja fotíem les clatellades. Ara, vull dir, després de 6 mesos, això s'ha aplicat i ens heu escoltat i deixem de sancionar fins al gener. Perfecte, felicitats. El futur de tot això és que ara haurem de retornar diners d'aquelles persones que haguem sancionat durant aquest petit període. Referent a les obres que hi ha o que hi haurà al carrer Enric Borràs, val? Tenim preocupació d'algun veí que ens van dir que, bueno, ara m'aixecaran al carrer, però jo he fet l'esforç de canviar el meu vehicle, he comprat un cotxe sostenible, elèctric, tinc un carregador a dins de casa, però ara m'aixecaran tot el carrer, no podré entrar al cotxe per carregar. Primer, quina solució se li donarà a aquest veí? Vull dir, o al veïnat amb les mateixes circumstàncies. I per altra banda, penso que ja ho vam dir en el seu moment, quan vam tenir els 2 anys d'obres de l'Avinguda Montserrat, que havien perdut una gran oportunitat d'instal·lar carregadors elèctrics per cotxes a l'avinguda. I la resposta de l'equip de govern va ser que estava tot preparat i a punt i preinstal·lat perquè en qualsevol moment, diguéssim, en posem un i sortiguéssim com a bolets. Penso que ara és el moment de començar a anar a criar bolets. I per últim, una queixa constructiva per la revista municipal. Hem vist moltes fotos de la nova línia d'autobús X2, collonuda, molt més ràpida, amb més freqüència, però hosti, agafa la revista i el text diu que l'X2 i el 65 passaran per el carrer de les Moreres i sortiran per l'encercle B, però ojo, el dato. La foto que tenim, el 65 sí que fa aquest recorregut i l'X2 el que fa és sortir directament de l'Avinguda Montserrat cap a la Ronda del Llevant. Clar, us puc assegurar que a mi el primer que m'han dit aquest matí, i ara on agafo jo l'autobús? Mirem-ho perquè el díptic de l'MB sí que agafa i ho explica bé, val? És a dir, vigilem amb aquest tema perquè la ciutadania es pot fotre una mica nerviosa. I ja està. Vinga, gràcies.
Gràcies. Doncs comencem pel Juan Pedro Pérez.
Gràcies. Com que tinc una pila, em permetreu que sigui una mica telegràfic. Si voleu més informació, us la dono. Començo per Junts, el grup de Junts. Com ens afecta, quin impacte té la sentència del juliol de la zona de baixes emissions? Cap. No té cap impacte a nosaltres, perquè no ens afecta, perquè nosaltres treballem amb la legislació posterior, la que no estava impugnada. Aquestes sentències van referència a la primera tongada de municipis en zona de baixes emissions, que va ser la de Barcelona Rondes i els municipis que els hi afectava, que són Esplugues, Hospitalet, Sant Adrià. Per tant, no ens afecta. Circulació a patinets. Entenem la problemàtica, la coneixem i incidirem perquè la policia faci més controls, faci que sigui més estricta. Un cop feta l'ordenança que la van fer, que era restrictiva, que deia les condicions amb les que havien de circular aquests vehicles de mobilitat personal i per on havien de circular, doncs una vegada feta aquesta ordenança, doncs el que hem de vetllar és pel seu compliment. Un altre, l'estop de Santiago Rusiñol, l'avinguda del Canal. Suposo que ja ha vist que hem actuat. La solució no és del tot satisfactòria, per exemple, pels que anem en bicicleta. Hi ha un estop, hi ha dues línies de detenció per guanyar visibilitat en aquest creuament. S'ha actuat, s'ha reduït molt la velocitat perquè és molt feixuc passar per allà, és molt incòmode, torno a dir, sobretot pels que anem en bicicleta, però ja sabem que és un punt complicat. I també parlava vostè dels parcs de zones infantils, entenc que a les edats 0-3 sense porta ni tanca. Suposo que es deu referir a la prova que vam fer, sí que era una prova, però això, com tot, l'espai públic i l'obra pública, tot això evoluciona segons tendències, dissenys i coses d'aquestes. Ara el tema del que estem és de fer que coexisteixin les zones de joc amb les zones d'estada. Hem fet aquesta prova de no posar tanca ni posar porta a la plaça 17 de setembre i la plaça dels Estanys, que són obres d'urbanització nova. No tenim queixes, a nosaltres no ens arriben queixes. Te les han fet arribar a tu, en parlem si vols després, però l'Ajuntament, allò que diuen l'administració no tiene conocimiento, a nosaltres no ens han arribat queixes en aquest sentit. Segueixo. Vox, semàfor de Rector Homs, 11 de setembre. M'alegra que m'hagi aquesta pregunta perquè aquest semàfor ja funciona amb pulsador. Sí que estem atents si de cas canviar la freqüència, canviar les fases del semàfor per agilitzar el trànsit, perquè sabem que és un punt d'entrada, sortida dels cotxes que van al polígon. Ho estem mirant, però aquest semàfor ja funciona amb pulsador. Partit Popular, senyalitzar Badenes, especialment Ronda del Sud. Sí, té raó. Perdó? Júcar. Sí, té raó. Estem estudiant la possibilitat d'incloure, d'instal·lar, tal com diu la normativa a la que vostè fa al·lusió, senyals indicadors dels valents o d'aquests trastos que posem al carrer per reduir la velocitat. Aprofito també per anunciar que en breu comencen les obres per la construcció de la famosa rotonda de la que parlem molts anys, del final d'11 de setembre amb Ronda del Sud, allà davant de l'Adam, que això tindrà tallat un tram de la Ronda del Sud uns mesos, 6 mesos tranquil·lament. Després de tot això, doncs, serà més senzill fer el que vostè diu, que és senyalitzar que hi ha uns badens. Crec que ara mateix no serà necessari, perquè la circulació estarà molt, 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 molt tallada en aquest carrer. La DUM, no he entès exactament què preguntava. DUM, en mis notes, amb lo de càrrega i descàrrega. Vale. Què vol dir que ha canviat? Vale. Vale. Més o menys. No. De fet, ara que en parlarem de la zona de baixes emissions, el raonament serà molt semblant, perquè aquesta mesura de no contemplar les exempcions al migdia, crec que era de 14 a 16 hores o alguna cosa així, està unificada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Si veieu, els senyals, els indicadors són comuns als municipis per facilitar les operacions logístiques a escala local. També canvia la manera de repartir, també canvia les dinàmiques dels repartidors. Sou coneixedors que tenim la ciutat plena de repartidors que fan lliurament de comandes, de paquets, de tot això al llarg de tot el dia, i especialment supermercats i botigues d'alimentació que aprofiten tot el dia per fer això. Bueno, és una política unificada. En qualsevol cas, les zones de càrrega i descàrrega tenen a prop carrers, majoritàriament tenen a prop carrers doncs grans, amb zona blava o zones d'aparcament que entenem que no són una problemàtica molt greu. Sí que és cert que vostè, amb la punteria que li caracteritza, ens va dir que hi havia un senyal, hi havia un lloc molt petit d'aquesta ciutat on sí que es permetia l'aparcament a l'hora de dinar, i tenia raó, i se'ns havia passat. Hi havia un carrer petit, una zona estreta, que ens havíem deixat un senyal. Puc dir amb satisfacció que aquest matí ha estat substituït aquest senyal. I preguntava també respecte a la zona de baixes emissions, i aprofito també per respondre la part que li tocava al portaveu d'Esquerra Republicana. Vostè deia que ha passat amb la xapuza, i el portaveu d'Esquerra Republicana deia que estava molt bé aquest canvi de criteri. Jo crec que aquí hem parlat moltes vegades de la zona de baixes emissions, que hem debatut, que ja coneixem el posicionament de tots els grups, que coneixeu, perquè us hem dit que estem obligats, que la llei espanyola i la directiva europea ens obliga a tenir una zona de baixes emissions. Per tant, crec que val la pena que només expliqui què hi ha de nou respecte a el que hem parlat abans. I el que hi ha de nou és que hi ha alguns municipis que tenen problemes tècnics per començar a sancionar. Jo mateix vaig dir que el més important era que anéssim tots a una. En un sentit contrari, havíem dit que no tenia cap sentit que Viladecans prengués una solució que nosaltres no, doncs a l'inrevés. Hi ha un parell de municipis que s'han... Bueno, que els costa més, que no tenen prou mitjans o que estan tenint problemes tècnics, i hem decidit entre tots allò que van dir que faríem al setembre, doncs fer-ho l'1 de gener. Recordeu que l'1 de gener es començava a sancionar doncs, a vehicles industrials i furgoners, tot això, doncs ara l'1 de gener serà tothom. Això ho farem Sant Boi, Viladecans, Gavà, Barberà, Cerdanyola i nosaltres. I si has de canviar d'opinió i beneficies una mica a la població, doncs bueno, l'error és menor. Perdó? Bueno, pues bien hallado. Obres Enric Borràs, passo a Esquerra Republicana. Obres Enric Borràs, carregadors. Som coneixedors de la situació, estem buscant alternatives per generar allà on puguem, dintre de la nostra responsabilitat. Alguna bossa d'aparcament que ajudi a paviar aquesta situació, i estem mirant què fem amb els veïns d'aquest carrer que tenen un cotxe que necessita carregar-se. Ho estem mirant. Tenim detallat el número, fins i tot, i on viuen de tots, perquè, com dic, som coneixedors. I acabo amb l'article de la revista de l'X2, doncs és veritat. Va, és una errada. Ja està. Està. No sé si farem una nota de, no? Com feta de rates o alguna cosa així, però el plànol és, bueno, no està del tot encertat.
Doncs els professionals de Prat Comunicació doncs, ho arreglaran, si es cau. Qui té més respostes? Comencem per l'Alba Bou.
Del conveni d'AENA. Sí, efectivament, ja m'encantaria poder-vos assegurar i garantir que l'any vinent tindrem la fira a l'Espai Firal, però no serà així. Us garanteixo gairebé que no serà així, perquè per molt que tinguem el conveni, evidentment l'acondicionament de l'Espai Firal no es farà en 10 mesos, que no, que això ja ho entenem. On és el conveni d'AENA? Al mateix lloc que era el mes de març, el mes d'abril, el mes de maig, que si no em falla la memòria o si no em falla les notes de l'agenda, és l'última vegada que vam parlar d'aquest tema amb AENA i amb i la direcció de l'aeroport, i per tant cada vegada que ens hi asseiem doncs els hi parlem d'això. I quina és la resposta que ens donen? Doncs que els serveis jurídics i tota la tramitació que requereix d'AENA doncs s'ho estan mirant. Efectivament, jo us dono la meva paraula que cada vegada que seiem amb AENA parlem de dos temes: el conveni, els convenis, perquè n'hi ha més d'un, i el barri de les Palmeres, justament l'altre tema que després el portaveu de Junts també ha comentat. Per tant, no deixarem, no defallirem, no deixarem d'insistir, però heu de ser conscients també, jo segur que en sou, que AENA no és un ajuntament de 65.000 habitants on tothom ens veiem les cares i on tothom ens coneixem. Per tant, seguirem insistint, probablement la resposta no serà ràpida, però nosaltres no deixarem d'insistir i intentar que com a mínim tinguem aquest retorn. La redacció actual del conveni ens ha costat aproximadament un any de converses, i per tant ara estem, insisteixo, a la taula del director de la directora de l'aeroport i del president d'AENA, ni més ni menys. Aquesta és la situació. I l'altra pregunta que també feia el company de Junts respecte de les Palmeres, jo intueixo que no ens devem entendre, perquè està respost la pregunta. Les preguntes que de fet feia no era una pregunta sobre el barri de les Palmeres, que tocaves una pregunta sobre el barri de les Palmeres que tocaves cinc aspectes del barri de les Palmeres, efectivament, i jo diria que està respost. Per tant, com que no ens devem entendre, t'insto a tenir una trobada amb mi mateixa i amb qui consideris, que crec que si ens asseiem i ens ho preguntem quasi a la cara i ens... perquè, insisteixo, ara mateix no sabria què respondre't, perquè t'hauria de reenviar el correu, que no sé si va ser el mes de juny o el mes de juliol, devia ser el mes de juliol, ja s'ha se't va remetre. Per tant, com que no ho faré perquè ja ho he fet. I, sí, Gerard, de veritat, se't va recontestar. Per tant, no ens devem entendre. Si et sembla bé, quedem, ens asseiem. Si et sembla bé que quedem i ens asseiem, o t'ho torno a reenviar i el mes d'octubre i tornarem a ser, que potser és més fàcil, quedem i ens asseiem, d'acord? Gràcies.
Molt bé. Marina García, tenies alguna resposta?
Sí, en relació als rosegadors del barri de Sant Cosme, Miguel Ángel, actuamos a demanda, además de los tratamientos preventivos que vamos haciendo, por tanto, no me consta que haya una queja, solicitud de actuación no atendida en el Passeig Ramon Codina. De igual manera, lo anoto y echaremos un ojo. Gracias.
Gràcies. Ana Martín.
Breument, lo de la vigilància del cèntric, m'informa que fa com 3-4 anys que ja no hi ha vigilància, es va necessitar en un moment donat per unes problemàtiques que es donaven, igual que la resta d'equipaments culturals no tenim vigilància, i després també es van canviar els perfils de recepció i per tant hem anat treballant. Pel que fa al protocol, no sé si t'ho han dit o ho has anat a veure, però en tot cas l'últim que farem aquest equip de govern serà censurar una peça artística que es fa a la prèvia de Festa Major, que portem 14 anys fent-ho amb un èxit rotund i que en aquest protocol hi ha 1.200 persones, que no faré spoiler i no entrarem al debat d'això que has comentat de si és turismofòbia o no. Clarament jo crec que podríem tenir un debat, però sobretot t'invito a que ho vegis i a partir d'aquí podrem fer un debat del que es veu i de la reflexió que hi ha en quant al protocol i a la història de la nostra ciutat i per tant i la defensa absoluta a la llibertat d'expressió en totes les arts en viu.
Gràcies. Rafael Duarte.
Sí, no, únicamente el tema este de denunciar poco o mucho es una percepción, es decir, los ciudadanos seguramente tienen la percepción que se denuncia mucho y el dato que daba el jefe de la policía local se debe a que en el círculo de comparación de ayuntamientos similares de la Diputación, efectivamente las denuncias en el Prat son algo inferiores a las de otros municipios. Tampoco es un tema relevante. Estamos hablando de denuncias de tráfico y de infracciones de circulación y sobre todo de aparcamiento, que son las que básicamente son el grueso de las sanciones que pone la policía local. Por tanto, es una cuestión de ver si se debe a que la estructura de la ciudad hace que haya menos sanciones o a otros motivos. Pero bueno, es simplemente que hay algo menos que en otros municipios de dimensión similar, que si se preguntan los ciudadanos dirían seguramente que todo lo contrario, que se ponen muchísimas. Pero sobre todo quería intervenir para desmentir que tenga nada que ver esto, o sea, con este mito de bar delante de un quinto que los policías cobran algo porque ponen multas o algo así. Esto no ha sido nunca, no es, no será, pero creo que en ningún sitio de Occidente. O sea, esto no tiene nada que ver. El incentivo de productividad que en su momento cobraba la policía hace 15 años o algo así, era un incentivo que se pactó con los sindicatos para combatir el absentismo que en aquellos momentos era muy alto en la policía local y que ha desaparecido prácticamente. Pero este incentivo no es que se haya dejado de cobrar, es que en otra negociación, años después sindical, se incorporó íntegramente en el salario. Por tanto, dejó de ese incentivo y se cobra íntegramente en el salario normal y corriente. Por tanto, más que nada que intervenir por eso, pues no tiene absolutamente nada que ver y no existe en ningún lado. Los policías que sancionen o no sancionen no tiene nada que ver con que cobren o no no sé qué. Eso es, pero no solo en el Prat, es que es un mito de estos que corren, una serpiente de verano que corre por ahí o algo así y que desmiento, repito, en todos los municipios, creo, de España.
Gràcies. Torno una paraula a Juan Pedro Pérez. Després.
Perdoneu que m'he deixat una dada que jo crec que és il·lustrativa i que ajuda a entendre una mica més o millor la realitat de lo que parlem de les zones baixes emissions. Perquè sabeu que les càmeres estan funcionant i que recullen dades, no estem sancionant, però això està tot instal·lat i està funcionant i per tant ja comencem a tenir doncs, uns números de referència. El 2 de setembre, tinc unes dades aquí apuntades, el 2 de setembre el nombre de vehicles que van entrar al Prat identificats per les càmeres va ser 23.489 vehicles. D'aquests, 542, que és el 2,3%, no tenien cap distintiu i que per tant podrien haver estat sancionats. 2,3. Vostè dirà, clar, com sabien que les iban a multar, però no circulen. I li dono una dada més recent, del 19 de setembre. Comparem el 2 de setembre al 19 de setembre. El 19 de setembre ja havíem anunciat que no sancionaríem fins l'1 de gener. Aquest gest que feia vostè podia fer preveure que la gent que s'estava retenint de fer servir aquest vehicle sense distintiu ambiental diria, bueno, pues hasta enero pues voy tirando. 25.146 vehicles van entrar al Prat, 661 no tenien etiqueta, que és el 2,5. Hi ha una diferència del 2,3. Bueno, però vostè pot dir, puede discutir con la cámara.
Val, si us plau, no fem debat, hem fet la cosa i està aclarint una resposta. Vale?
2,5%. 2,5%. I ens obliga.
Li llamo a l'ordre, per favor, no tiene uso de la palabra. Por favor, senyor Ochoa, por favor. Vinga. Débora García, em sembla que tens també alguna resposta.
Respecte al tema del Pretenc, el juliol ja vaig dir que ja es va fer el repartiment de les pistes i l'adjudicació d'aquestes. O sigui, van arribar a un acord i ja estan en marxa. Reme.
Gràcies, Quim Bartolomé. Tens algunes de respostes, diria?
Sí, quasi totes són de Junts. Seré molt telegràfic perquè són fàcils de contestar i amb poques paraules. L'11 de setembre, disculpes, no tornarà a passar. Contenidor blau és una cosa a estudiar. Agafo la paraula. Els jocs d'aigua, aigua potable, vull dir, no pot haver en una zona infantil una aigua que no sigui potable. Demà parlaré amb Laura i li explicaré de què has fet aquesta pregunta, com pot haver aquest dubte, no? I a més té la recirculació i té la cloració i la potabilització. Sobre Vicenç Ferrer, vam acabar la primera part del pla director i aquesta vegada estem treballant amb la Diputació amb una subvenció i en el moment que puguem començar a actuar, doncs, tenim una sèrie de carrers on farem les actuacions. Amb el parc infantil dels Sots de Goma és cert que les intervencions que fem intentem aglutinar-les, vull dir, un parell de vegades a l'any, on la suma de diverses zones de jocs, perquè és molt més car, no ho fem nosaltres directament, així com el reste de tots els treballs que es fan als parcs infantils és una gestió que es fa des de manteniment, però aquest tema de la goma és un tractament diferent i per això ho fem en comú. I ja està, m'han dit que ja no digui res més.
Queda una a la zona inundable o alguna així? Que havies preguntat una cosa, m'he notat zona inundable, però no...
Sí, no he dit res perquè no sé què és. Vull dir que no sé si em porta camí, però no sé quin... No tinc ni idea de qui ha posat allà aquests rètols, honestament. Ja ho investigarem, però és que ara mateix no sé què dir-te.
Val, després d'aspecte de les dietes, doncs s'aproven els decrets, vostè els pot veure, i el que fan normalment els regidors és que és a través d'alcaldia on es contracta a través d'una agència de viatges i en funció de la ciutat doncs pot tenir uns costos uns altres. No li sabria dir si sempre s'ajusten o no aquests 70 euros que vostè manifesta, tampoc pels treballadors quan és més, és una circumstància especial. Jo en tot cas, doncs, si vol... algun cas concret li podem donar el decret corresponent de l'autorització de despesa. Però vull dir, no hi ha una dieta perquè no és que es pagui perquè l'altre es contracti, sinó que es fa la contractació directament des d'alcaldia i es paga des de despeses d'alcaldia, per això són decrets. O sigui, no, diguéssim, no es paga la dieta, sinó que es paga l'hotel. De les preguntes que no es contesten, jo li demanaria que ens ho comuniqui abans o si queda alguna. Jo diria que, per exemple, avui no quedarà cap sense contestar. Jo ara contestaré a una de Vox, a una altra que han fet diversos sobre la fira i jo diria que no quedarà cap més, no? Per tant, donaria per tancat el ple d'avui, i si hi ha altres cops demani en tot cas, si és reiterada com deia el senyor Valverde, demani per escrit. Probablement no l'he entès, li dono la paraula.
Hay ocasiones donde o porque no tienen la información y la tienen que buscar o porque no quieren contestar, contesta por escrito después y dice el reglamento que se tiene que votar en la sesión siguiente para tener la misma publicidad. Si alguien pregunta algo sobre el concreto, que no solo tenga la información el sino que figure en el acta del pleno.
D'acord, doncs parlem-ho a la Junta de Portaveus si li sembla bé i establim un mecanisme. Sí, però vull dir que establim el mecanisme, com ho fem això, si abans de que hi hagin les preguntes, després, o com ho fem. Hi havia una qüestió que plantejava Vox sobre una demanda, un contenciós. Jo demano a la senyora secretària, si us plau, que no consti en acte aquesta pregunta, que de la videoacta s'esborri també i es posi en negre la intervenció del regidor, perquè el que estableix l'article 77 de la llei de bases de règim local i també el nostre ROM, l'article 79, que no es podrà donar accés a documents de caràcter processal que puguin afectar els drets a l'honor, la intimitat i la imatge de les persones sense el seu consentiment. Jo ni afirmo ni nego res del que estava dient, però sí que demano que no consti en acte, perquè sí ha citat a una persona que, insisteixo, ho desconec si ha interposat o no, o no tinc per què conèixer ni tenir accés a aquests expedients. I em sembla que ja només quedaria lo de la fira i ja està bé, que home, em deixareu que contesti, no? Ja ho sé que arribes tard al protocol, però és que se m'ha demanat la dimissió i per tant... Ah, vale, doncs pensava que marxaves, ja deia, però vull dir, és que clar, vale, és que s'ha demanat la meva dimissió i a sobre ho fan aquells que han intentat precisament desinformar. El senyor Ochoa parlava i deia que tenia que no havia hagut transparència. Vostè i jo hem parlat per telèfon, diverses vegades, ens hem enviat missatges. L'he posat al dia, moltes coses, i vostè també, perquè vostè també ha tingut informació i me l'ha posat, i l'ha posat en el meu coneixement. Després faran els vídeos que corresponguin, faran les intervencions a aquest plenari que corresponguin, però la realitat és que aquí hi ha hagut una gent treballant precisament perquè una qüestió que no organitza l'Ajuntament, perquè això també ho hem de recordar, l'Ajuntament organitza la Festa Major i la fira és un aconteixement que passa en la Festa Major, però que és un aconteixement, com bé s'ha dit, de caràcter privat. I de la mateixa manera que nosaltres no demanem, insistim o no, si els del Mercadillo venen o no venen o deixen de venir, doncs passa exactament el mateix amb la fira. Evidentment que la transcendència no és la mateixa i evidentment, i ho he dit per activa i per passiva, que és un aconteixement, la fèria, que la gent que vivim la Festa Major al Prat des de tota la vida o des de tota la nostra vida, no? Doncs ho vivim com una realitat i com un més dels elements de la nostra Festa Major, però no és una qüestió que organitzi l'Ajuntament, es fa un conveni. També ha demanat si hi havia o no hi havia topos en medios de comunicació. No hi ha hagut cap filtració, cap mitjà de comunicació. El que hi ha hagut, no, amb una pàgina web que no és un mitjà de comunicació, que és una pàgina web que publica allò que li envien, han anat dient coses que després s'han desmentit una a una. Que després s'han desmentit una a una. Jo el que els recomano, si no ho han vist, que facin el favor, i de nou tinc que posar en valor la comunicació pública d'aquest Ajuntament, que vegin, si us plau, el programa del Planeta Prat, on es fa una entrevista al representant de la coordinadora de Firaires, el tinent d'alcaldia Quim Bartolomé, que després parla, i després parlen diferents veïns i veïnes del barri de Sant Cosme. Miri, plantejar qüestions com que hi ha empreses que no volen entrar a Sant Cosme, com vostè ha dit, i ara aprofito també i li contesto que no li contestarem perquè evidentment no tenim constància. Si algú en algun moment té algun problema per entrar al barri de Sant Cosme i fer alguna actuació en alguna fase concreta del barri, l'ha acompanyat la policia, per tant no tenim una constància concreta, però tot i així, fer aquestes manifestacions és estigmatitzar un barri. I estigmatitzar un barri és el que ha donat lloc precisament a que els firaires no volguessin venir, perquè l'únic que deien els firaires és que el canvi d'ubicació no els anava bé perquè no volien anar a Sant Cosme. I els firaires, i ho han manifestat, i jo li diria també que aprofiti i vegi la peça del Prat Televisió amb les declaracions tant de l'alcalde com del coordinador de firaires, que diu i dona les gràcies a la ciutadania del Prat i en especial a la ciutadania del barri de Sant Cosme quan posen en valor el seu barri i quan diuen jo n'aniré a la fira, i posen en valor totes aquelles coses que passen a la ciutat i que el tenen lloc al barri de Sant Cosme. I precisament quan un té un problema, i ho deia abans per un altre cas, quan sorgeix un problema i algú vol ajudar, el que ha de fer és aportar la solució i no precisament el contrari, intentar fomentar el problema i intentar fomentar que els firaires no vinguessin. Miri, els firaires han vingut amb les mateixes condicions que estaven amb el conveni des del mes de febrer. Les mateixes condicions. I el conveni està penjat a la web municipal. El pot trobar. Si no el troba, jo li diré on el pot trobar. I les mateixes condicions idèntiques, perquè quan els firaires s'han donat compte de que el barri de Sant Cosme és un barri més de la nostra ciutat i han desuït aquelles veus que els deien que els hi passarien no sé quantes coses, que seria un desastre i que per tant no podrien venir perquè perdrien diners, doncs han recapacitat i han signat. I el compromís d'aquest equip de govern és tornar a parlar a partir del dia 2 d'octubre i fer balanç de com els ha anat la fira als firaires, perquè evidentment els volem l'any que ve, i de començar a parlar també del recinte ferial, com s'ha de desenvolupar i com ells evidentment han de participar també en quin disseny ha de tenir aquest recinte firal. Jo els hi dic, davant d'aquells que el que proposen és desinformació, suposo que per desgastar l'equip de govern, i s'ha vist, per demanar la dimissió de l'alcalde per la nefasta gestió, davant d'aquells, jo els hi dic, hi ha hagut gent treballant amb molt d'interès per part de l'Ajuntament per aconseguir que la fira, que la fèria, estigués aquests dies de festa major a la ciutat. I això és una realitat que s'ha aconseguit. I això és una realitat que s'ha aconseguit amb les mateixes condicions que es plantejaven des del mes de febrer, quan se'ls va indicar, és igual, com deia el regidor, febrer, març o abril, és igual, des de que se'ls va indicar que havien de venir. I això és una realitat des de que el mes de juliol van presentar tots els permisos, inclòs el pla d'autoprotecció, una qüestió que no és baladí, que és, com vostè sap, té un cost elevat per part d'un enginyer, i que per tant des del mes de juliol coneixien exactament quina era el seu destí. A partir d'aquí, comentaris a xarxes, desinformació, informacions no contrastades, donen lloc a aquesta inseguretat que se'ls planteja als ferians. Afortunadament, vull donar les gràcies no només al col·lectiu de ferians, sinó també, evidentment, a aquells veïns i veïnes de la nostra ciutat que van donar el seu suport amb una signatura, i sobretot aquells veïns i veïnes i representants de les diferents entitats del barri de Sant Cosme que van tenir la valentia de donar la cara en favor del seu barri per garantir que els ferians poguessin venir. Una fira que, deia, no organitza l'Ajuntament, però que evidentment forma part de la nostra festa major, una festa major que els hi demano que gaudeixin aquests dies de les seves activitats, que tothom, cada pretenc i pretenca, visqui on visqui i tingui els gustos que tingui, segur trobarà algun element per passar-s'ho bé aquesta festa major, i si no, simplement trobar-se amb amics i gaudir d'aquests dies, que tingueu una molt bona festa major. Salut i fins al proper ple.
Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. Havana Club. Cuban Mode.
chills that I can't describe. I close my